Ràdio Maricel a cel obert.
Avui 20 minuts, és 25 de juliol del 2008. Fa temps, algú també relacionat amb el món del turisme ens deia una cosa que al final les circumstàncies li han acabat per donar la raó. Ens deia que no era massa normal que agafar un avió per anar a París costés gairebé menys que un cafè i una tònica a qualsevol terrassa de bar, que això havia de petar d'una manera o d'una altra. Jonathan Mates, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Estem en crisi?
Aviam, home, la paraula crisi jo la trobo molt dura, molt dura. Aviam, alguns sectors sí que han entrat amb seriosos problemes, en hi ha d'altres que no tant, per tant, no és un problema generalitzat, tot i que se'n ressenten, perquè quan les coses no van bé, se'n ressenten les altres.
Doncs fem memòria històrica. El que passa ara té més o menys alguns punts en comú amb el que es va viure l'any següent als Jocs Olímpics?
Jo crec que és similar, però és molt diferent. És molt diferent perquè en aquests moments es donen circumstàncies molt diferents. Molt diferents que si s'haguessin donat el 93 difícilment s'haguessin pogut superar de la manera que creiem o que tothom pensa que es poden superar aquestes.
Suposo que la fonamental és que el sector està més fort l'any 93 des del punt de vista de...
Sí. No solament el nostre sector, sinó que aquesta vegada amb aquesta situació que ens trobem ara hi ha quatre problemes molt greus que en aquella època no hi eren. Un és el batreu del petroli,
sí.
Un altre els problemes amb el sector immobiliari, un altre els problemes amb el sector financer i un altre amb els problemes amb el sector alimentari amb la pujada de preus. Per tant, s'han conjugat quatre elements vitals per l'desenvolupament econòmic, sí. Que s'han juntat tots al mateix temps. En contraprestació d'això, tenim un gran avantatge, que és que estem a l'euro. Això sense l'euro no crec que haguéssim pogut superar-ho. Tots ens recordem el post-93 amb les successives evolució de la pesseta.
O sigui, encara que el Banc Central Europeu apreti.
Sí, jo crec que la situació és, per un costat, els condicionants són molt més greus i molt més importants, però els efectes poden ser, almenys pel nostre país, més minsos.
A quantes persones li heu dit... Ja ho deia jo, que això de l'immobiliari a Patrí un dia o altre, sí, que això no era normal.
No ho he dit perquè, com que ho vaig dir tantes vegades abans que succeís, no he pogut refregar-ho.
D'acord, ho deveu haver pensat, però no?
Sí, ho he pensat. I jo crec que com ja aquella ho pensava tothom...
En qualsevol cas, però, Joan Anton Mates deixaven aquella reflexió i a continuació deia que a Sitges li falta, si no una indústria pròpia, un sector econòmic potent que serveixi per compensar d'alguna manera el dia en què tot el sector immobiliari doncs deixi d'aquesta inèrcia i deixi de moure aquesta màquina dels diners, no?
Sí, sí, jo crec que això més o menys anava a dir que tothom ho veia, anava a dir no és veritat, perquè si no haguéssim patat com han patat moltes immobiliàries molt importants, si ho haguessin vist, suposo, si ho haguessin esperat no haguessin arribat amb aquests jocs, però sí que era previsible. Jo poso un exemple que no sé si és degut a que ja tenien informació o expectatives o s'ho veien vindre. Poso l'exemple de la Caixa quan va vendre la seva immobiliària Colonial fa 3 anys, que tot em va dir un buc insígnia de la Caixa se la ven, bueno, no sé si és que ja s'ho veien vindre o no, però bueno,
tenim tot el dret a pensar-ho.
Exacte, això és així.
El sector turístic fins a quin punt s'ha vist perjudicat per aquests quatre factors fonamentals que assenyalava. Estem segurs que per tres està clar, per l'immobiliari ja no ho sabem, però pel preu dels aliments, pel preu del petroli, està clar que sí. No?
Sí, aviam, i tot i que et deia que el sector del turisme potser és dels que els afectarà, no els afectarà tan fort com amb altres sectors. Perquè jo crec que també és una miqueta obvi, vull dir, estem acostumats a un ritme de vida i sobretot ens hem acostumat amb un nivell que difícilment el canviem. Potser deixarem de fer despeses a la llar, a la llar, sí, o inclús amb l'alimentació, però el poder escapar-se, el poder trencar amb el dia a dia, això difícilment, vaja, això ens passa amb tots. Però això no vol dir que no es vegi ressentit, vull dir, la veritat és que crec que les destinacions turístiques que ho estan passant una miqueta pitjor són les que treballen amb turisme de masses, perquè bé, vull dir, la globalització, etc., l'encariment també dels viatges. En canvi, que Sitges es nota que no és el mateix que altres anys, però d'una manera diferent. Vull dir,
O sigui, Joan Tomates també té, o comparteix la sensació de molts, que hi ha menys moviment.
Aviam, amb persones no.
Amb persones no.
Jo em refereixo, o sigui, m'he de referir, o sigui, no les expectatives que són subjectives del que veus pel carrer, per comparar-ho.
Però segur que moltes vegades els que ja fa anys que s'arrosseguen en el sector només un cop d'ull pel carrer diuen aquest any... No?
Però això ho diem cada any a mes de juliol.
Això sí que és cert.
I amb aquesta taula ho hem dit moltes vegades al mes de juliol cada any.
Sí, senyor.
Pensem que l'any passat també ho vam dir-ho.
O sigui que el termòmetre no és el carrer, el termòmetre és els establiments...
Jo crec que l'objectiu és aquest.
És aquest.
O sigui, el termòmetre objectiu és comparar dades i comparar estadístiques. Si ens posem a comparar dades i estadístiques, podríem dir que, per exemple, amb el sector hoteler, si fa o no fa, estem... Podem estar 2, 3, 4 punts de diferència amb altres anys, però que si això ho traduïm en persones, és inapreciable. És inapreciable. El que sí que s'està notant és potser que el nivell de despesa no és tan alegre com altres anys. O sigui, l'alegria que hi havia, potser en comptes de prendre 3 cerveses, te'n prendràs 2.
Vull dir, amb aquest aspecte... Això de deixar-se anar una mica per vacances...
Amb aquest aspecte sí que s'està notant que la despesa mitjana pel client... està minvant.
És probable que estiguin patint més establiments de restauració que establiments hotelers?
Aquí pot ser. I alguns establiments han treballat menys, però aquí hi ha dos, si mirem des del 1 de gener fins al dia d'avui, ens trobem que hi ha hagut dos events o dos causes que potser han condicionat molt més això que no pas la crisi, si és que creixeria de crisi en el nostre sector, i és de que hem estat 45 dies de mal temps en temporada mitja alta, que això sí que afecta moltíssim, i també hi ha hagut l'europeu de futbol, que ara la restauració, que això també afecta moltíssim. Per tant, de que si mirem des del 1 de gener fins al dia d'avui, els 3 primers mesos o 4, bé, la cosa va anar mig normaleta, després vam tindre l'època de mal temps, que jo crec que aquí sí que és la pitjor crisi que podem patir, ha de ser la del mal temps, o sigui, que ens plogui cada dia, que això sí que seria una... i a l'europeu de futbol, que tots sabem que la restauració guanyar un partit de futbol la pateix molt.
En qualsevol cas, com que això del turisme estacional ja no ens bala en els darrers anys, en el context econòmic actual, el turisme de congressos també se n'ha ressentit?
Aviam, jo crec que se'n ressentirà.
Se'n ressentirà. No encara, però està prevent.
Més que el de congressos, el de convencions i reunions d'empresa. Reunions d'empresa. Sí, perquè si les empreses veuen que les coses no estan massa clares, són els primers en reduir despeses pròpies, i aleshores una de les típiques que es pot reduir és dir, bueno, doncs la formació o les reunions, tenim totes les empreses, tenim sales de reunions, les fem a les nostres empreses i deixem... Aquí pot ser on es noti una miqueta més, i això es notarà, si és que es nota, si és que succeeix, a partir de setembre o octubre, amb anul·lacions o amb no contractacions per aquest hivern. Aquí sí que pot ser, però clar, com a rebot, com a rebot de el que està succeint en altres sectors.
Està afectant també a la contractació, llocs de treball?
Aviam, evident, l'atur es dispararà amb quotes molt altes. Nosaltres, el sector nostre, per primer any, i per desgràcia, perquè és una desgràcia que sigui per aquest motiu, està sobrant mà d'obra, per entendre'ns, vull dir, està passant moltíssima gent amb demanda d'un lloc de treball, cosa que no succeïa fa molt temps, i això pues, passa quan en altres sectors van malament.
Això és un cicle històric, fa no sé quants anys parlàvem de tots aquells que havien treballat a l'hostaleria i que se n'anaven al món de la construcció,
i ara
tots aquests que han perdut el món de la construcció ara no poden anar a hostaleria perquè s'obren llocs de treball a hostaleria.
Exacte. Vull dir, i una miqueta el panorama és aquest. Sitges també tenim un altre gran avantatge, jo diria potser que dugues en aquest aspecte. Una és que treballem en turisme nacional i individual, i aleshores n'hi ha molt. El que falta és que aconseguim que vingui Sitges, però d'aquest tipus de client o de turisme n'hi ha molt. I després n'hi ha un altre, que és el de... Em sembla que va anar al salt del cel, però... Ah, sí, el de les segones residències. Que la gent, el no viatja massa, utilitza més les segones residències. Aleshores, això pot ser bo també...
Per compensar d'alguna forma.
No tant als hotels, no tant als hotels, però sí al dia a dia del comerç, restauració, bars, etcètera, etcètera.
Pregunta sobre la taula de cara al futur. La Generalitat és a punt d'impulsar ja una normativa específica contra el soroll, la convivència nocturna, etcètera, etcètera. Ho plantejarem d'una forma molt extrema, perquè així a vegades ho escoltem pel carrer. El carrer Primer de Maig augmentarà la normativa contra soroll o alguna normativa d'aquestes?
Estem fent unes poblacions o uns molt avorrides. Molt avorrides.
Ho creieu així?
No, sí, molt avorrides.
Encara que molts puguin pensar que...
Molt avorrides i molt massa reglamentades.
Encara que molts puguin pensar que hi ha més soroll del que Joan Anton Mates pot creure?
Aviam, amb una destinació turística... o te'n vas a un balneari a buscar tranquil·litat, o amb una destinació turística com Sitges, que sempre tradicionalment ha sigut oberta, contenta, amb gent al carrer, etcètera, etcètera. Aviam, no podem trencar models. Crec que no s'haurien de trencar models.
D'acord, perquè aquesta frase que ens van deixar l'enteneu exagerada o no? El carrer Primer de Maig l'acabarà matant la normativa?
Podria.
Podria?
Podria. Podria.
És que a nosaltres ens semblava una mica contundent, eh?
No, però... Podria. Aviam. Abans et deia, jo he estat ara uns dies en una població, també per veure ja què succeïa allà, molt turística també. Uh-huh. Bé, allà anaves pel carrer, i música al carrer de conjunts, a la una de la nit. Conjunts al carrer. I tothom ha encantat perquè la gent vivia d'això. És el que diem sempre. Quan hi ha la dependència econòmica d'un determinat model, la gent el respecta perquè viu d'allò. Però a la que es canvia la truita o es tomba i aleshores hi ha més dependència per lo que sigui, o no hi ha la dependència d'un sector econòmic, aleshores ja molesta aquest sector econòmic. I el sector econòmic molesta sempre per definició, per ser, vull dir, tota activitat econòmica molesta, és molesta, d'una manera o altra molesta. Però clar, aleshores hem de decidir, volem... Ojo, jo sempre soc partidari de l'equilibri, ara anar a posar els dos punts de la balança. Sí, sí.
Tot i que em sembla que esteu ja una mica cansat d'aquesta lluita per conciliar tants interessos alhora. Sí. Perquè ja no es tracta tant de que diguem-ne, que la societat sitgetana hagi canviat, sinó que això ve de més amunt.
Sí.
O sigui, la normativa vindrà de la Generalitat i això pot marcar un abans i un després.
Sí, ara et posaré un exemple.
A veure.
Formentera.
Sí.
Marxa, la que vulguis i més. Música, la que vulguis i més. A les platges, a tot arreu. Dependència del turisme o de l'activitat econòmica.
Absoluta?
100%. Cap problema. El dia que es converteixi allò en segones residències, que hi hagi d'allòs, tot això s'acabarà. Perquè ja molestarà amb els que estan residint allà. Aleshores, manca aquest equilibri o aquest el sentit comú o aquesta bona voluntat d'entendre el perquè de les coses i el perquè s'ha arribat a cada lloc. I aquí Sitges, veiem, des de l'època de Rossinyol, que suposo que feia les seves quergues, passant després pel Miguel Utrillo, passant pel 2 de maig amb el Morató cantant al carrer, etc, etc, s'ha anat forjant un model d'això i un tarannà a la gent d'aquí. Per tant, jo no trobo massa just, no dic que no sigui just, no trobo massa just de que s'hagin d'imposar uns criteris legals, emparats per la legalitat, etcètera, etcètera, amb algunes coses de que estan molt ben assentades i que es podrien haver evitat per la part d'aquesta que vol imposar la seva raó, es podrien haver evitat.
Perquè, entre altres coses, ho comentem arran, precisament, ho saben tots vostès, aquest any hi ha hagut una denúncia d'un veí o d'una veïna del carrer Primer de Maig a l'entorn del Soroll.
Sí, sí, sí.
I al final, diguem-ne, que aquesta denúncia ha tirat endavant, etcètera, etcètera.
Home, aviam, també t'he de dir...
Heu sentit molts comentaris sobre això, suposo, per part dels establiments. Tot el que vulgueu.
Des del gremi ens hem estat fent la intermediació entre totes les parts. També t'he de dir que en determinats moments el soroll era excessiu i innecessari.
D'acord.
I això també s'ha reconegut per part de tot el col·lectiu.
És a dir, tothom tenia una part de raó aquí.
Excessiu i innecessari. Però, esclar, és el que diem sempre, l'equilibri. L'equilibri. És evident que si jo me'n vaig a, no sé, a viure en aquest lloc inèdit ara que hi havia conjunts al carrer i em poso a viure sobre un bar d'aquests o un local d'aquests que hi ha la música al carrer i vull descansar, em diran que estic sonat. Ja no, escolta, bé estem en un altre carrer, o bé estem en un altre poble, o bé estem en un altre lloc. Vull dir, no vinguis aquí perquè el que farà serà... Una miqueta és això. Tot i que la llei m'empararà tots els meus drets, que no ho discuteixo.
Sí.
Però bé, et diré una cosa, les medicions que vam fer sobre sonores al carrer Primer de Maig a les 3 del migdia el dia 14, 11 o 13 d'octubre
a les 3 del migdia
a les 3 del migdia les medicions que vam fer al carrer eren superiors a les permeses, estaven tots els establiments tancats.
És que precisament anàvem per aquí, un mes d'octubre a les 3 del migdia, el primer de maig.
Tots els establiments tancats i les medicions que vam fer estaven per sobre les permeses.
Sí, per sobre la llei.
Però clar, a vegades es fa la llei sense genèrica, sense... Clar, que tampoc es pot fer una llei per cada
carrer i per cada...
Però aviam, tampoc es poden matar i tampoc es pot criminalitzar. Cuidado, hi ha un empresari tancat a la presó per música al seu establiment de Barcelona. És que això, aviam, han perdut el nord.
Ho dic per si, en general, anem més per aquí que no cap a l'altre costat.
Sí, no.
Vull dir que això és una evidència que agradi, no?
Clar, la llei és la que és i el jutge l'aplicarà amb la rigorositat, a vegades subjectiva, rigorositat subjectiva, no que apliqui la llei de manera subjectiva, sinó la rigorositat subjectiva que la seva experiència o els seus problemes el que comporten.
D'acord. Està propiciant tot això que gent que a determinades hores anava al carrer Primer de Maig vagi ara a l'Atlàntida, que és... no sé si l'últim producte on es pot fer, diguem-ne, gresca qualsevol hora sense que ningú es pugui queixar.
Aviam, el flux de gent encara no està massa
determinat,
clar,
no?
Massa clar com està.
Ens ho deien, perquè diguem-ne que s'ha avançat l'hora d'anar, perquè
jo que sí crec és que el que s'hauria d'avançar és l'hora de sortir. O sigui, quan nosaltres érem més joves que som ara, sortíem a les 10 del vespre, però quan doncs al vespre.
Sí.
I a les
2
a les 3 ja hem anat a dormir a les 2.
Ara les 2 a les 3 és quan se surt,
Ara és quan se surt. Per tant, i tot això són hores perdudes. Perquè clar, és que els aprofitem per dormir. Però conya, adelantem-ho tot una miqueta. I anirem tots millor. No? Però bé, això són hàbits, són modes, són...
Ho dic per si un municipi com Sitges ha de trobar, com alguna vegada havia assenyalat Joan Anton Mates, una alternativa d'oci per reconduir tots aquests interessos i perquè n'hi hagi empresaris que pensin que el seu negoci se'n va en orris per una normativa que no els permet fer determinades coses, n'hi hagi doncs determinat tipus de turisme que també ve a Sitges, diguem-ne, amb una intenció que després no pot complir.
Aviam, aquí si compares, per exemple, a Sitges amb Eivissa, que Eivissa és la meca
de la gresca a qualsevol hora.
A qualsevol hora. Ens trobem que, i això ha estat reconegut per algunes persones d'allà, que i vist és el que és gràcies a Sitges. Vull dir, la moguda que hi havia a Sitges als anys que es va inaugurar Patxà, etc, etc, bum, es va desplaçar quan va Ricardo Urgell i companyia, sí. Va d'això, es va desplaçar cap allà, que hi havia els hippies.
Ara, però... ara faríem un parèntesi. El que passa a Eivissa ens agradaria aquí.
Aviam, no, no. És que estem als dos extrems.
Per això, per això, pregunto, eh?
Però, esclar, però potser si us dius als empresaris d'allà, et dirien que sí. I potser si us dius a la gent autòctona d'allà que viuen d'això, et dirien que sí.
Sí. D'acord, d'acord.
Els que potser et dirien que no és, si jo vaig allà em compro una casa per descansar, diria, escolta, és que aquí... Però, esclar, si mirem una miqueta els interessos, és el que et deia abans de Formentera, vull dir, tots depenen del 100% del sector turístic o del sector econòmic i no passa res allà, allà veus motos, bicicletes, amunt i avall, l'illa molt ben conservadeta, soroll, gresca, postres de sol posades, i ningú diu ni piu. Ara que comenci, si és que passa, llavors passa. Doncs, és una miqueta el d'això. Sitges és molt atractiu per moltíssimes coses per vindre a viure. L'activitat econòmica ha d'intentar molestar, com deia abans, el menys possible, però molestarà sempre. Per tant, clar, siguem respectuosos també. Igual la persona aquesta que es queixa, ella treballa o té una indústria o alguna cosa que igual es molesta per altres persones. Sí, per això et deia que el sentit comú és molt important. I a vegades,
En quin punt està aquest debat? Sitges se l'ha plantejat, no se l'ha plantejat?
Esclar, aviam, el debat aquest, mentre hi hagi les lleis tan rígides, que ja et dic, de que el soroll del carrer superi, el soroll del carrer només superi ja el soroll permès per la llei, bé, o es comencem a arreglar una miqueta. I després hi ha una altra cosa que jo crec que és molt important també. Estem tan reglamentats de que tot ha d'anar a l'hora, pum, 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 tancar els establiments tots a la mateixa hora. Ara tu imagina't tots els establiments com passa ara, com succeeix ara, de que a l'hora que s'ha de tancar poses al carrer de cop a 3.000 persones contentes, contentes,
sí, sí. Mm-hmm.
I com que surten d'un establiment, tot i que es baixa la música ja a l'última mitja hora perquè no hi hagi tanta eufòria, surten parlant fort, perquè quan hi ha música parles una miqueta,
sí, normal, sí. No, està clar.
Els poses tots al carrer a la mateixa hora. Què? Llavors que els veïns es queixen perquè, clar, hi ha molt soroll al carrer. És veritat que hi ha molt soroll al carrer, però esclar, és que te'ls posen tots el mateix al carrer. Deixa que es puguin esponjar, no sé de quina manera, hi ha fórmules, però que la gent pugui sortir a l'hora que vagi volent i que a les 3 de la matina...
Perquè hi haurien empresaris disposats a tancar abans sabent que algú tancarà després?
No. És que jo seria el contrari, vull dir, tancar més tard, es molestaria menys.
D'acord.
Es molestaria menys. I després també hi ha una altra contradicció. No es pot vendre menjar a partir de determinada hora. Pots beure't les ampolles d'alcohol que vulguis i no pots omplir la panxa per fer coixí allò que hem de fer coixí. Vull dir, hi ha una sèrie de contradiccions que, clar, vull dir, no es pot atacar tot només amb un sol punt de mira, que és el soroll, que és evident. Hi ha un altre factor important, sobretot, que afecta molt el carrer de Primer de Maig, que és el soroll del mar. El soroll del mar és tremendo.
Ah, no ho havíem sentit.
Sí. Agafes un catxarito d'aquests de prendre mesures.
Aquí sí que ningú no es pot queixar.
Per això.
El mar, abans de l'existència de l'home, ja hi era.
El carrer, per exemple, el dia que estem parlant del carrer Primer de Maig, sumes el soroll del mar, que el dia que hi ha mala mar, no et diré que doble el soroll permès.
Home...
Sí.
Hosteria.
No. Home, si a les 3 del migdia, si a les 3 del migdia el carrer, el soroll ambient ja és superior al d'això, és moltíssim. I això ha canalitzat en un carrer, i a més el carrer de Maig, i amb la gent que hi ha pel carrer, és que no falta que hi hagi música.
No em direu ara que hi ha algú que es queixa pel soroll del mar.
No.
D'acord.
Però
sí,
el nivell, sí. Tot això suma. I clar, és que i és així, i feu les comprovacions, o pregunteu als tècnics i us diran que una de les principals contaminacions acústiques que hi ha a Primera de Mar és el soroll del mar.
Hi ha alternatives en el context actual? Allò que dèiem, si ara Sitges hagués de buscar una zona d'oci, com ha buscat Eivissa en alguns llocs, o una carretera que costat i costat està...
Això Barcelona ho ha fet.
On ho ha fet?
Barcelona ho ha fet primer promocionant el poble espanyol, després Port Olímpic, després Maramàgnum, o sigui, Barcelona, després el moll de la fusta, que hi havia el Gambinos, o sigui, Barcelona ho ha anat fent, o sigui, aviam, al final es consolida, però per personalitat. A Sitges, dius, fem un espigó, fem un espigó, i els primers 200 metres de l'espigó, pum, tota l'oci nocturna allà que no molesti ningú, a la llarga funcionarà. Bueno, però amb una personalitat molt diferent de la que tenia. Home, jo potser seria partidari de dir, vale, es fa això, però a més es manté el primer de maig, es manté una miqueta la tradició de modificada, alternada, amb altres tipus de música, amb altres tipus de producte, eh? Però
el lloc no n'hi ha.
No, el lloc s'ha d'inventar. Clar, és que aleshores dius, bueno...
Però no n'hi ha, ho diem, ja, per no, això no, de dir, no, escolta, no. Busquem un terreny on
però,
poder...
Però és que, ara també hi ha un problema, que és les carreteres, vull dir, el que no pot ser sortir constantment amb cotxe perquè hi ha molts accidents, la gent veu, etcètera. Ara, exiges, no solament pels que venen de fora, sinó els d'aquí. On han d'anar? Tots tenim fills. I tots,
i tots, no es quedaran pas a casa, oi?
I no es quedaran dins de casa amb els walkies, amb els walkies posats, no? Va, vull dir, és un problema que s'ha de veure amb tot el seu conjunt, vull dir, no es pot dir, fa soroll fora. No, mirem tot el que comporta tot també. Mirem de minimitzar els problemes, mirem també d'intentar molestar el menys possible, però és que el problema estarà en un altre lloc, eh? Què volem fer? Botellons al passeig perquè no hi ha establiments?
Ja n'hi ha algun altre, no?
Ves al passeig de Palma de Mallorca i veuràs com està el passeig de Palma de Mallorca de botellons. Al vespre, no l'he vist, però no els meus ulls. Vull dir, aleshores volem... És que en funció de les mesures que es frenen, tenen unes conseqüències que a vegades són de més difícil de conducció. Mira els macrobotellons que fan per aquests jocs. Qui ho atura, allò? Ja ho he intentat, però... Crec que s'ha de veure tot en un conjunt i sobretot intentar ser raonables, buscar l'equilibri, buscar aquesta punteta de sentit comú de la transigència.
Que ens direu que ho volem tot però no estem disposats a renunciar a res?
Sí, home, hi ha algú que no, eh?
Hi ha algú que no.
I també podria dir que potser alguna de les persones actuen d'alguna manera interessada. O podria actuar d'alguna manera interessada.
Que us esteu mossegant la llengua?
No.
No. No. Algunes de les persones amb influència actuen d'una manera interessada?
Que moltes vegades et queixes d'algú perquè primer te n'has apropiat, no sé, com aquell que es compra una casa al costat d'això, o es compra un pis a sobre un d'això, i després, clar, vull dir, te'l compres més baix de preu, perquè ja saps que...
Què és que genera enveja, la facturació de tot plegat?
No, jo no crec que sigui aquest problema. Vaja, si fos aquest problema, estaria en un país kafkià. Que, bueno, que no vol dir que alguna persona sí, però vull dir, el problema no és aquest, eh? El problema no és aquest, en absolut. A l'hivern és molt llarg, eh?
D'acord, ho dic per si d'alguna manera, una altra de les reflexions d'en Joan Anton Mata és que moltes vegades havia mostrat amb un cert desencís, és aquesta relació, de vegades difícil, entre Sitges i el turisme, com a sector econòmic, que a vegades és vist o mal vist.
La gent de Sitges... sempre ha viscut el turisme, vull dir, normalment, o sigui, els inicis, potser els fills ja alguns han continuat, altres han d'això, però bé, vull dir, la gent de Sitges té locals que els lloga per fer activitats econòmiques,
això està clar.
Viu del turisme, perquè si no hi hagués el d'això, i potser, però us podria donar la casualitat de que la persona que lloga un local resulta que li molesta el local que l'ha llogat ell, però clar, i es queixa d'altres.
Mentre dongui.
Però això són casos puntuals i aquest no és el problema de Sitges.
És que no sé si al final direm, la gent de Sitges potser viu del turisme, però no treballa en el turisme.
No, clar, no, és que em diguin de què viuen, si no. Vull dir, tothom que té
una... Perquè si féssim llista, per exemple, de negocis relacionats amb el món del turisme... Que han anat tancant les portes des del punt de vista de persones de Sitges que tenien el negoci i que bé, han anat tancant i no hi ha hagut, diguem-ne, continuïtat familiar en aquest aspecte també.
Però l'han llogat.
Sí, està clar.
L'han llogat i de què viuen, si no? És que hem de ser coherents amb nosaltres mateixos.
Esteu a punt de dir la frase catalana, que aquí té un cul llogat, oi?
No, però és veritat. Vull dir, és que hi ha aquí Sitges, els que tenen una activitat econòmica que Sitges, que em diguin pot haver-hi alguna excepció, eh? Però que em diguin quina és la que directa o indirectament no viu del turisme. Que m'ho diguin.
Sí, ho he defensat sempre.
Eh? No, és que m'agradaria que m'ho demostressin. Dic que pot haver-hi la honrosa
excepció. No, està clar.
No, i dic honrosa.
Sí, i una, i no, dues, i tres,
no,
i quatre.
Els altres no estiguin deshonrosos. Sí. Però clar, que m'ho diguin. Les perruqueries, això, igual que el carnaval. El carnaval només viu, no, només guanya amb el carnaval el sector de la restauració dels bars. Escolta, cada colla o cada persona que va al carnaval, les peses són de entre 300 i 600 euros. I aquests són només per sortir, i aquests no van a l'hostaleria. On van? Quantes persones surten? 2.000 persones a les rues? I si posem un bromig de 300 euros per persona, quant suma tot això? I aquests no van. Vull dir, és que abans de tirar, de llançar boles de foc contra algú, hem d'analitzar tot una miqueta, també. No?
En l'època en què estem, cal rebaixar preus o no?
Aviam, els preus, afortunadament estem en un mercat lliure, i els preus ajuden a regular l'oferta de la demanda. Quan no hi ha tanta demanda, els preus es baixen. I això s'està fent, sobretot a nivell d'hotels, s'estan ajustant l'ocupació hotelera, que no t'ho he dit al començament, està igual
que l'any passat. Sí, allò que ens comentàveu, una mica més amunt, una mica més avall.
Els preus potser sí que estan una miqueta en determinats moments més baixos. Vull dir, en funció de les habitacions buides que queden, com que avui dia per internet els portals és una font de ventes molt dinàmica i molt activa, doncs això et permet poder anar... Però clar, habitació que no vens avui ja no la vendràs demà, la d'avui, eh? Vull dir, ja l'has perdut, eh? No és la Coca-Cola que la tens, bueno, demà la vendré. Llit que no ocupes avui, demà ja no l'ocuparàs, el d'avui.
Està clar. Per què ha servit l'agència de turisme i què li manca a l'agència de turisme, si és que li manca encara alguna cosa?
Bé, l'agència està fent una feina tremenda, molt, que a vegades no ho sembla, però molt bona, molt bona. Clar, sobretot si ho comparem amb el que abans teníem, que era el patronat de turisme, i ara el que és l'agència. Està posicionant Sitges al seu lloc, ha professionalitzat molt la promoció de Sitges. Es podria fer molt més, o s'hauria de fer molt més, sempre, però tot va acompanyat dels recursos. La següent pregunta que em feies era què li falta.
Sí, recursos.
Que entre tots ja portem, entre tots, perquè aquí participem sector públic i privat, eh? Vull dir, que entre tots ja portem més. Ara no són molt bons moments, sembla que no siguin bons moments per aportar-hi més. Però seria quan s'hauria de portar-hi més. Vull dir, clar, perquè quan la cosa d'això és quan més esforços has de fer.
Perquè el sector privat està convençut de la utilitat d'aquesta eina?
Sí, totalment convençut. Totalment convençut, i s'estan fent les coses bé. Sitges s'estan fent coses de qualitat. S'ha organitzat també el del Pròludi aquest any, que tot això dona nom. O sigui, s'està professionalitzant molt més tot el que es feia aquí a Sitges, perquè tot tingui més ressò i ens retorni via més turisme o més gent que vingui a Sitges, i de més qualitat, sobretot. O sigui, la línia que es busca és aquesta.
Segueixen faltant hotels o no? Tal com estan les coses ara.
Clar, si m'ho preguntes ara, portes d'un any incert, et diria que no. Però un cop superat això, et diria que sí.
Perquè, que és el que dèieu fa un any o dos enrere.
Vull dir, Sitges ha de continuar creixent amb aquestes... És que, si no, serà insostenible. Vull dir, no podrem viure amb el nivell de benestar que tenim ara si no es crea riquesa activa econòmica, i l'Ajuntament va recollint recursos d'aquest creixement econòmic. Però és que això és una roda, vull dir, és que no... És així, vull dir, no es pot fer d'una altra manera. O que es toqui la loto a l'Ajuntament. Però duraria 4 dies.
I si no recordo malament, estem parlant amb algú que defensa que Aiguadols, el camp d'Aiguadols, hi pugui haver en un futur algun equipament hoteler.
Sí. És que, aviam, tots els serveis i... o sigui, primer han de ser sostenibles. Tot el... com es diuen les zones comunes... pot haver-hi activitat econòmica privada...
D'acord, les zones públiques, voleu dir?
Sí, zones públiques, però...
Els terrenys públics...
Per poder mantenir una activitat per la col·lectivitat, ha d'haver-hi algú que ho aguanti. No podem anar demanant ni reclamant més serveis públics, si no estem disposats a que hi hagi alguna aportació o que hi hagi algú que doti recursos. Aigua 2, pot haver-hi per a la ciutadania, pel barri, per el que sigui, tota mena d'activitats, sempre i quan hi hagi algú que ho pugui ajudar a mantenir. Perquè si no, per si sol, no es... totes les zones verdes, aquí Can Robert, una zona verda impecable, preciosa, que serà l'enveja i és... estem cofolls tots els ciutadans de veure que... Però quin costa això de manteniment? En podem fer masses d'aquestes zones d'aquestes, aquí Sitges? Ah, és que no hem de dir fer-ho solament, sinó que després hi ha un dia a dia de que requereix d'un manteniment i uns esforços tremendos per poder mantenir allò. Bé, si ara, per exemple, dins, no sé, ara m'estic inventant aquí perquè no d'això, o sigui, estic pensant en veu alta, dins el parc aquest d'aquí hi haguessin algunes activitats econòmiques complementàries a l'activitat del parc, que és la de l'oci, etc, que ajudessin al manteniment d'allò, però bueno, pues, molt bé, s'ha fet una cosa preciosa, a més és tot un servei, i a més aquests ajuden a mantenir-ho.
Heu sabut alguna cosa més de Terramar o no?
Bé, Terramar està, se senten, directament no, se senten que està buscant comprador i, però bueno, res més.
I aquesta base de creuers que farà Vilanova és la que hagués volgut Joan Anton Mates aquí Sitges o no?
No és una base de creuers.
Vinga.
No és una base de creuers. El que fa és una base per manteniment de...
Iots de luxe?
De iots de luxe. O sigui, no de creuers de turistes, sinó de iots particulars, per poder-los fer el manteniment que es fan anyalment i, a més, poder-los tindre barats allà. Jo continuo insistint en que és un... que estem perdent el tren, bueno, Vilanova l'ha perdut, però el pot recuperar, i nosaltres, com que anem amb aquest aspecte, aniríem a remolc amb ells, perquè nosaltres no tenim instal·lacions per poder-ho bullir, però és un sector que està creixent moltíssim, amb un poder adquisitiu altíssim i amb un nivell de despesa altíssim. I estem perdent el tren. Hem deixat passar el tren ja durant 10 anys, fa que des de la primera vegada que ho vam proposar-ho i que vam tindre les primeres converses, inclús amb la Generalitat.
On ho volíeu posar?
A Vilanova, sí. Dins el port de Vilanova. O sigui, bé, és que era molt simple, vull dir, era qui estava condicionat i tot. Era la voluntat de fent quatre retocs i anant a vendre la destinació a dins els turoperadors, a dins els operadors aquests de creuers, de que Vilanova podia tindre una base amb unes condicions fantàstiques, perquè està a 20 minuts de Barcelona, no, a 30 minuts de Barcelona, a 20 minuts de l'aeroport, a 5 minuts de Sitges, a 40 minuts de Tarragona, Montserrat, tot el Penedès, totes les vinyes, en fi, vull dir, i amb uns preus molt més assequibles que no pas si podria oferir
I ara és massa tard?
No, és que ara costaria...
Costarà trobar un pretendent per això.
Costaria més. Però mira, arrel de que no es va desenvolupar aquí,
sí,
es va desenvolupar Palamós. Ves ara a la Palamós i digues que li trauran els creuers que hi paren, què et dirien? No et deixarien ni obrir la boca ja, et fotrien fora a cops d'escombra. I això que aquí ho vam proposar-ho abans que anessin a Palamós, tot i que Palamós també, la Costa Brava, potser té un cert atractiu més important,
suposo,
però com a Costa Brava, però aquí, com a Barcelona, aeroport, Sitges, Tarragona, amb tota l'oferta cultural que té a Tarragona, Montserrat, totes les vinyes i totes les bodegues que hi ha aquí, això és una oferta que no ho supera,
No hi ha cap possibilitat de reobrir aquest...
Sí, no, hi ha possibilitat, és evident. El que passa és que això són coses molt lentes, perquè aquí s'aconsegueix, per exemple, el primer any que en vingui un o dos creuers que facin una estada de 3 dies o 4 dies, a l'any següent ja es dobla aquesta xifra, ja són 4, a l'altre són 8, vull dir, és una cosa... Que va creixent.
Vull dir, que no cal ser impacient.
El primer any, ui, això és un fracàs perquè només ha vingut un... Bueno, és igual, deixa que vingui un... Ja n'hi ha prou, més val això que res. Però el següent any, ja, si es fan les coses ben fetes i la gent queda contenta dels serveis que dona el port, i a més de l'oferta que hi ha al voltant, doncs... això corre la veu.
Això té relació amb aquella qüestió de Vallcarca que es va comentar en el seu dia o no?
No crec. No. És que, clar, si el port de Vallcarca en comptes de fos un port comercial, fos un port turístic, doncs podria ser. Vull dir, perquè també... perquè per la proximitat també aniria bé, però bé, vull dir, aviam, això de Vallcarca, en cas de que ho penséssim, això sí que seria d'aquí no sé quan. No,
això seria fer volar coloms, ara, exacte, hores ara, sí?
Podria, sí, home, com a idea, s'han de tindre sobre la taula totes les alternatives que hi ha. El que passa és que després s'han de posar a pràctica les que siguin més viables i a més curt termini o més interessants.
S'ha d'invertir en alguna cosa, des del punt de vista de infraestructura d'equipament, d'algú que pugui resultar un esquer en 30 segons?
Aquesta pregunta me la fas cada any i si
perquè cada any més o menys,
clar, és que si ho sapiguéssim ja diria la mateixa resposta, si ho sapiguéssim ho faríem. El sector privat ho faria, vaja.
Les 11 del matí, Joan Anton Matas, gràcies per estar aquí matí nosaltres.
Molt bé.
En 5 minuts tornem, fem un repàs als titulars del diari Vilanova i després el temps de cinema amb Francesc Borderia. El 29 de juliol, Santa Marta, la patrona de l'hostaleria, que també doncs, tindrà un petit homenatge per tota la gent del sector. En 5 minuts tornem, fins ara.